Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bon dia. El 2024 es van detectar prop de 3.000 casos d'abusos sexuals a infants, segons dades de la Generalitat. Això equival gairebé a 8 casos al dia. Les dades posen els pèls de punta, però Vicky Bernadet, supervivent d'abús sexual infantil, sosté que la societat mira cap a una altra banda quan es tracta d'aquest tipus de maltractament. L'activista valldoreixenca, cara visible de la fundació que porta el seu nom, rebrà aquest dijous el títol de filla predilecta de Sant Cugat en un ple extraordinari. Bernadet insta la ciutadania a fomentar l'educació sexoafectiva a les llars i a ser la primera a posar fi al tabú de les agressions sexuals a criatures. Per Bernadet, el títol de filla predilecta és una oportunitat perquè Sant Cugat compleixi la voluntat de declarar-se ciutat lliure d'abusos sexuals. La concessió del títol es pot seguir en directe a les 19 hores a Cugat Mèdia. El Club Esportiu Valldoreix viu un moment esportiu amb les seccions de tennis, prop de 350 jugadors i jugadores, una setantena de pàdel i consolidació de les seccions de futbol i hoquei herba. El bon moment de forma de l'entitat fa que ara mateix hi hagi llista d'espera per fer-se soci. L'entitat continua amb l'aposta per l'organització de competicions destacades de tennis i pàdel a nivell estatal i europeu. El director esportiu de l'entitat ha fet una radiografia de la salut de ferro del Club Valldoreixenc a Cugat Mèdia. L'Ajuntament de Sant Cugat obre una convocatòria extraordinària dels ajuts econòmics a l'habitatge 2025 per afavorir l'accés a un major nombre de sol·licitants. En la primera convocatòria del maig s'han atorgat 130 sol·licituds que han suposat un import total de gairebé 54.000 euros. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha autoritzat aquest dimecres l'oferta pública voluntària d'Inoxa al grup Occident, segons ha informat en un comunicat. L'accionista majoritari de GCO vol aconseguir el 100% de les accions i, per tant, l'oferta es dirigeix al 37,9% del capital social que actualment no controla. El preu ofert és de 49,75 euros en efectiu, després de diversos augments en els últims mesos, un preu que la Comissió Nacional del Mercat de Valors considera que està prou justificat. I amb aquesta informació, punt final al butlletí informatiu. Tornem d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a Cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem amb la informació de servei, precisament fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs de moment parlem d'una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, molt més tranquil·la que no pas ahir, per exemple, que ja trobarem alguns trams d'aturades, però podríem dir habituals per volum de trànsit a les rondes de Barcelona, bàsicament en sentit Besòs. Pel que fa a l'àrea metropolitana, autopista C33... queda lentitud aturades un parell de quilòmetres a Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Hi havia una incidència ja resolta, però com et deia, el trànsit encara és lent en aquest tram de la C33 a Montcada i Reixac i d'entrada a Barcelona. També parlem d'aturades molt puntuals que no superen el quilòmetre, per exemple, a la C17, a Parets del Vallès, direcció Barcelona, o a l'AP7, al tram de Barberà i en sentit sud. Però vaja, com us dèiem, de moment encara relativa calma en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La Generalitat de Catalunya ha reconegut a la botiga Teixits Duran de Sabadell amb un premi als negocis centenaris. Situada al cor de la ciutat, l'establiment va obrir portes al 1924 i des de llavors s'ha convertit en un símbol de la tradició tèxtil i del comerç local. Anem a conèixer-la amb la Mireia Sans. Bona tarda.
Doncs sí, hem vingut fins aquí, fins al carrer Calderón, per descobrir en detall aquest comerç centenari, per saber què s'amaga dins d'aquest comerç centenari. Estem amb la Carlota Sánchez Massana. Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, enhorabona.
Gràcies, gràcies. És un plaer, doncs, poder parlar de que fa 100 anys que estem oberts al públic i de que tenim la botiga oberta, podent atendre... Doncs amb molt de gust a tothom que vingui i poder assessorar.
Comencem una mica pel principi. Com neix Teixits Duran?
Teixits Duran neix l'any 1924. La va muntar, doncs, la senyora Cristina Duran. Llavors, aquí va entrar a servir una noia amb 14 anys. Van viure sempre juntes, com si fossin de família, i totes dues tenien molta passió per la botiga. Aleshores, quan la senyora Cristina Duran es va fer gran, va passar a fer-se encàrrec la senyora Maria Llobet, i jo hi vaig entrar aquí de jovenet, amb 18 anys, i quan la senyora Maria Llobet ja tenia l'edat com per jubilar-se, doncs em va proposar, doncs, de quedar-me jo a la botiga. I jo, doncs, encantadíssima, vaig dir que sí, perquè és una feina que m'agrada molt, que m'omple molt, i no me n'he arrepentit mai ni un sol moment d'haver pres aquesta decisió d'anar al davant de la botiga.
Clar, per tant, són tres dones que mantenen un negoci durant 100 anys, a més, en un moment, no, en el que es funda l'any 1924, deies tu ara, en què no devia ser habitual que una dona estigués al davant d'un negoci, no, que fos que tingués aquesta voluntat emprenedora. Per tant, entenc que això també marca segur el caràcter de com està portada la botiga.
Sí, sí, de fet, clar, amb 7 anys ha canviat molt el tipus de vida. Per dir que aquesta senyora que la va fundar, la Cristina Duran, la va haver de posar en nom del seu pare, perquè, clar, en aquella època una dona anar al davant d'un negoci, això, doncs, no era el més corrent. Aleshores, vull dir, està inscrita des d'un començament com en el nom del seu pare, però la portava ella.
Clar, marca també una mica, ja ens explica aquell moment històric, no? Aquella manera concreta com es vivia en aquella època, no? Sí. Com ha anat evolucionant el negoci amb el pas dels anys? Què diries que ha anat canviant amb aquests anys que hi portes tu aquí?
Mira, jo hi soc gairebé des de la meitat de vida del negoci i ha canviat molt, molt, moltíssim. Abans, a Sabadell era una ciutat industrial. Aleshores compràvem el gènere als proveïdors que teníem aquí, a les fàbriques que teixien aquí a Sabadell. Ara tot ve de fora. Aleshores, en aquest sentit, és com més complicat. Tot ho has de comprar amb molt més temps d'antelació. A veure, com ho diria? Abans el negoci també estava molt en partides, amb coses de les fàbriques que quedaven. Avui en dia no. Avui en dia compres sobre un mostruari i tens el que tu has comprat en el mostruari, que moltes vegades et trobes amb el cas de que ja no pots fer repeticions. Si un article se t'acaba, ja no en pots tornar a demanar, perquè, clar, al venir tot de fora, fins que no tenen els contenidors plens, no ho envien i triguen com 3 mesos a arribar. Aleshores, això, en aquest sentit, és tot molt més complicat. Llavors, també el fet de la clientela ha canviat molt. Abans la senyora venia amb la modista l'ajudava a triar, doncs, el que ella es volia fer, l'assessorava. Avui en dia tot això ha canviat perquè l'ofici de modista ha anat desapareixent i el de sastre encara més. I aleshores les que venen són senyores i noies, perquè hi ha bastanta gent jove, que aprenen a fer-s'ho elles. Es fan la roba per elles. Aleshores ets tu la que l'has d'assessorar, de dir, coita, per la fotografia que m'estàs ensenyant del model que has vist, coita, jo crec que et podria quedar bé aquesta roba, aquesta altra. I llavors entre totes, doncs, composem el model que ella porta idea de fer-se.
Fa uns mesos, vaja, no sé si mesos o un any, perquè el temps passa molt ràpid, parlàvem amb la gent de Casa Traveria, que sí, també hem fet 100 anys, del mateix àmbit que vosaltres, no? I ens deien que està ressorgint aquesta voluntat de fer-nos les coses nosaltres mateixos, però que necessiten molt d'aquell consell, no? D'aquell taller, d'aquell acompanyament. En aquest sentit, tu fas coses d'aquestes també aquí a la botiga?
Sí, sí, és clar que sí. És clar que sí. A veure, compte que les persones joves fa relativament molt poc que han començat a cosir. Llavors, elles no saben quin és el tipus d'article, el tipus de material necessari per fer allò que volen. Si volen una faldilla o un vestit amb vol, necessiten una roba amb caient. Si volen una cosa de vestir, doncs, depèn del que sigui, necessitaran, doncs, si volen un pantaló ample, també una roba sedosa, que quedi caiguda. Si volen fer una cosa més voluminosa, necessiten, doncs, un altre tipus de teixit. Tot és, a veure, cada teixit té lo seu. I aleshores, tu sabent el que tens a la botiga i l'experiència que tens, perquè al llarg dels anys doncs has anat adquirint una experiència, doncs les vas assessorant pel que tu creus que li és més convenient per fer el que volen fer.
I per tant, amb el que tu estàs vivint aquí dia a dia a la botiga, sí que veus un cert boom, per dir d'alguna manera, d'aquesta voluntat de fer-nos les coses nosaltres mateixos, de tornar als orígens i aprendre una mica com funcionava tot plegat i de que la roba sigui una mica diferent i ens duri més.
És així. És així mateix, com ho has expressat. Jo no t'ho puc explicar millor del que ho has dit tu mateixa. Perquè avui en dia, a veure, si vols una cosa diferent de lo de més, si vols una cosa de més qualitat, te l'has de fer, bàsicament. A no ser que et vulguis gastar molts diners. Clar, avui en dia el comerç de la roba de confecció, tots són molt franquícies. Clar, hi ha el mateix a tot arreu. Vull dir, veus que la gent jove diuen, oi, mira, m'he comprat aquest jersei, però ja l'he vist que el té la no sé qui, la... Bueno, clar, són coses més corrents. Sí que és veritat, doncs, que també doncs, té la seva feina fer-ho, i avui en dia, si vas a mirar, el tema econòmic tampoc, no és que sigui més barat el fet de fer-t'ho tu, al contrari. Contem que hi ha cosa molt barata de confecció, però si la vols bona, també té un preu. Vull dir, veure, la que es fan aquí, sí que potser els costarà més que la barata de confecció, però també serà una altra qualitat. Exacte, una altra durada, i que ja de nou en nou la roba té un altre caire. Si la roba és bona, és bona. Té un altre aire... No té allò que de seguida et fa com vola, que... En fi, és diferent. I moltes, doncs, bé, jo sempre dic que potser la part bona, una de les parts bones que va tenir la pandèmia va ser que la gent jove buscava ocupar el seu temps. Aleshores miraven molt per internet, de tutorials i això, i es van anar animant, doncs, a provar de cosir, i a partir d'aquí s'han donat compte, doncs, que, bueno, han descobert que els agrada molt, que és terapèutic, que això els relaxa, aquestes noies que llavors s'han apuntat a fer cursos, diuen, és que escolta'm, estic desitjant d'acabar una peça i ja estic pensant de que me'n vull fer una altra, i l'estona que estic allà és aquella estona que estic per mi, que se me'n van totes les cabòries perquè estic molt concentrada en el que faig, i aleshores, vull dir, penses doncs, que és una cosa que ha vingut ara, que abans ningú et parlava d'això. És una cosa per dir que el que ha canviat el negoci, en aquest sentit. Abans ningú havia parlat de teràpies ni això. Abans era un treball, el treball de modista. I avui en dia no. Avui en dia doncs, és un plaer. També és veritat que la manera de cosir d'avui en dia tampoc és com abans. Avui en dia se'n passa més via. Abans era tot molt perfecte, molt... Avui en dia es valora potser més l'aspecte que té que no pas el fet de que giris... Exacte, que giris la peça del revés i diguis, oh, és que no surt ni un fil. No es valora tant, això.
Per tant, quina diries que és el teu perfil de clientela? És molt femenina?
Més aviat, sí. Sí. Predomina la clientela femenina. No vol dir que també hi ha senyors, eh? I, de fet, vull dir, jo tinc dissenyadors que fan coses estupendes i són molt, vull dir, de mirar de fer cosa nova i...
És més professional, llavors, potser, no?
Sí, jo crec que sí. És que, esclar, a veure, abans aquí també teníem molta roba de senyor, de cosa de sastreria, i avui en dia l'ofici de sastre s'ha anat perdent. Gairebé aquí a Sabadell queden comptats. Vull dir que no... El senyor no va tan arreglat, a no ser que sigui per una cosa de feina. Normalment pel carrer, el fet d'anar amb trajo, d'anar amb americana, no. Més que res, el que es venen són pantalons, això sí, perquè els senyors, doncs, bueno, n'hi ha que estan molt ben aixurats, i n'hi ha d'altres, doncs, que els agrada, doncs, que aquella panxeta que tenen, el pantaló els quedi per sobre, n'hi ha que no, que els agrada per sota, n'hi ha que els agraden amb botons, n'hi ha que els agrada amb cremallera, n'hi ha que els agraden amples, n'hi ha que els agrada estret, i aleshores els costa de trobar-ho de confecció i se'l fan fer.
A nivell de futur, quin creus que ha de ser el futur d'aquest negoci i d'aquest món, del món dels teixits?
Ui, endevinar el futur és molt complicat. Jo quan penso en el passat, penso que ha canviat tant que no m'atreveixo a pensar què pot passar en el futur. Tant de bo hi hagi molta afició amb això de la costura i veure, i això pugui continuar.
Carlota, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa teva.
Doncs gràcies a vosaltres, heu sigut molt amables. I serà un plaer, doncs, atendre tothom que vingui a veure la botiga.
Fantàstic, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.
Connectats amb Carme Reverte.
Un home amb ulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera el doctor Ramon. Que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es farà fer un penis més gros. Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un mal son. I els dos canten de puta mare molt millor que jo, que fan gang coral i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons. I el Pep és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat al llit. Avui el rodegen tres metges i un jove becari amb un bisturí. Amb un permanent delimiten l'essència greixosa que li extrauran. I ell somia en prendre un Waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons. Però el Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un mal son. I el tio organitza trobades d'amics dels 600 i en té un de vermell. I quan puja al poble els nens li demanen que els porti a fer un tomb. No saben que els guapos són els raros, que ho sap tothom, però no ho diu ningú. Tampoc no s'agrada ni tenen complexes per ser diferents. I no saben que els guapos desafinen, no tenen swing i no ballen bé. També es preocupen i tenen... psicòlegs i no passa res. I no passa res. I no passa res.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Al cor de Badalona, al carrer Sant Bru, hi trobem el Bistró 1954, un restaurant que combina l'essència de la cuina mediterrània amb tocs creatius i actuals. Amb un ambient acollidor i una proposta gastronòmica que aposta pels productes de qualitat i les presentacions cuidats, s'ha convertit en un punt de trobada per a qui busca una experiència culinària diferent a la ciutat. Marxem fins a Badalona per parlar amb l'Edgar Miali, propietari i cuiner de Bistró 1954, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Edgar Miali. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Primero te quiero preguntar que si nos puedes explicar cómo surgió la idea de crear el Bistrot 1954.
Entonces, yo ya tenía un restaurante en Milán. Yo soy de Italia. Y me mudé aquí en España no teniendo muy claro lo que querías hacer. Mi padre falleció en el 2022 y su sueño era lo que yo tenía que tener algo uh-huh. de mío, y era una promesa que había hecho a mi padre. Entonces,
de abrir un restaurante.
Sí, él quería absolutísimamente que yo abriera un restaurante, y bueno, así fue.
¿Y cómo escogisteis el nombre?
Bistro, porque recuerda mucho el tema de París. Mis padres iban siempre de vacaciones o por el cumpleaños de una o por el cumpleaños del otro, iban siempre en París. Y 1954 porque es el año en lo que nací mi madre. Uh-huh. Entonces muy bastante en tema familiar.
¿Cuál era vuestra visión inicial y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy?
La visión era de no darle mucha vuelta, en el sentido que ir directo a lo que es el plato tradicional de la cocina española, de la cocina catalana, y de lo que es más que nada el tema del Mediterráneo. Uh-huh. Entonces, trabajar con productos locales, eso es la llave de lo que es el alma del Bistró 1954.
Uh-huh. ¿Y qué valores os definen en vuestra manera de entender la gastronomía?
Mira, yo pienso que la gastronomía la veo como una forma de arte efímera, en el sentido que es como una pintura que desvanece. Entonces, un plato tú te lo comes y ya no está más, pero tiene que quedarte adentro. Y cuando logramos eso con la gente que nos viene en el restaurante a comer y todo, cuando logramos eso, decimos que misión cumplida, hemos logrado lo nuestro.
Uh-huh. ¿Y cómo definirías la cocina de Bistrot?
Una cocina a fuego lento y con buenas vibraciones, con mucho amor. A las personas que pasaron por el bistró, y dije siempre, no es importante saber cocinar o no saber cocinar, es la manera
en la que
la haces. Uh-huh. Y yo pienso que todo está hecho de vibraciones, y cuando tú le das amor a algo, no te puedes equivocar.
¿Y cuál dirías que es el plato estrella de la carta actualmente? Buena, o lo que más os piden.
Buena pregunta eso. Eso buena pregunta porque también me la estás haciendo en un momento donde estamos casi listos a hacer un cambio carta total.
Radical.
Radical. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una cocotte de rabo de toro, cocinamos mucho a baja temperatura. Entonces el rabo de toro deshuesado con la parmentier de patata es muy bueno, pero también para quien no come carne y es vegetariano, tenemos una berenjena asada con salsa de tahini, miel y una demi-glace de verduras que decimos que, a lo que dice la gente, hace flipar.
Mira, justamente has comentado esto de que tenéis opciones para veganos y para celíacos también.
Claramente empezamos con lo que es el tema del pan sin gluten, uh-huh. Y es, puedo decir, un buen pan sin gluten, y también por lo que son los celíacos o los intolerantes, ponemos una olla al momento, uh-huh. Y ponemos el aceite y unas frituras de calamares con harina de garbanzo, claro que sí. Luego cada plato puede estar hecho, o yo que soy italiano, hacemos siempre fuera de carta algún risotto. Uh-huh. Entonces, sí, hay también
opciones,
hay,
¿no?,
opciones por veganos y por
celíacos. ¿Y trabajáis con productos de proximidad o de temporada?
Trabajamos solo con productos de proximidad y temporada, solo con productos locales, uh-huh, de Cataluña. Hemos empleado bastante tiempo a buscar las personas justas,
¿no?,
los proveedores justos, pero tenemos la carne que nos llega de Lleida, tenemos la verdura del Baix Llobregat. Ahora estoy en contacto con una señora que tiene dos barcos acá en Badalona para poder hacer también un tema de proximidad de lo que son los productos de mar.
¿Y cómo describirías el ambiente que se vive dentro de vuestro restaurante?
Casa.
Es casa.
Es casa. Es casa, era uno de los objetivos principales, en el sentido que una persona que entra en el bistró tiene que sentirse en casa. Por eso le hemos también llamado tapas, copita y buena compañía, porque lo que es la clave de todo no es tanto la comida, quien lo acompaña, de sentarse en la mesa y de disfrutar el momento entre ellos.
Es decir, entonces, buscáis como una experiencia, ¿no?, al final, tanto de a nivel de local, de cómo disfrutan dentro del local, pero también de la comida.
Buscamos, no solo la comida, buscamos gente que quiere pasarlo bien, quiere sentirse a gusto en casa, quiere sentirse a gusto con el servicio, y claramente la comida ayuda, uh-huh, pero es volver un poco a lo que era la hostelería de un tiempo, volver al facto que no hace tiempo a hacer una foto que ya el plato está vacío. Entonces no está más la clave en la foto, en Instagram o en eso, está el tema de pasarlo bien, disfrutar de ese momento en bistró con tu familia, tu novia, tu mujer, lo que sea,
¿no? Mira, justamente te quería preguntar, ¿quién suele venir a vuestro restaurante? ¿Es más un lugar de parejas, familias, amigos o un poco de todo?
Un poco de todo, entre mesas que vienen entre amigos o amigas. Hay mucho público femenino, uh-huh, parejas, muchas parejas, tenemos muchas mesas de dos. Y también familias, sobre todo el domingo. Nosotros estamos abiertos el domingo al mediodía. El domingo vienen naturalmente familias con niños y todo.
Aprovechando
eso,
que todos tienen fiesta, ¿no?
Sí.
Antes me comentaste que ya hace casi 2 años que tenéis el restaurante abierto, lo abristeis en el noviembre de 2023. Y te quería preguntar, ahora que han pasado casi 2 años... ¿cómo ves el restaurante? Es decir, ¿qué valoraciones habéis obtenido de los clientes?
Muy positivas. No conocía Badalona. Uh-huh. No conocía Badalona. Aparte Barcelona, no conocía nada. Cuando vine en Badalona me sorprendió bastante. porque no hay ese turismo agresivo, la gente muy amable. Vinieron desde el primer día, tuvimos el restaurante lleno de gente que se estaba preguntando un poco qué estaba pasando.
Claro, como la novedad,
como
¿no?
Como era la novedad.
Bueno, de hecho, creo que el alcalde de aquí de Badalona, Xavier García-Albiol, vino...
Tuvimos la suerte, sí, de tener también el alcalde al restaurante, sí.
Uh-huh. ¿Y por qué decidisteis abrir el restaurante aquí en Badalona?
Buena pregunta. No quería algo en la movida de Barcelona, no quería algo de muy agresivo, quería algo de íntimo, de lejos de lo que es la vida de ciudad, decimos, y queríamos ser un sitio tranquilo, bueno, amable, y nada, eso lo encontramos en Badalona. Luego, cuando vi el sitio, me enamoré. También tenemos un badiu, que me enamoré del badiu, y los hemos hecho un poco a tema, con uh-huh. plantas varias, y nada, era eso, y estamos muy, muy, muy felices de estar en Badalona, y eso.
Se te ve en la cara realmente que estás feliz de estar aquí.
Sí.
Volviendo otra vez al restaurante, tú que eres el cocinero de sí. Bistrot 1954, ¿cuál es el reto más grande que tienes hoy en día a nivel de cocina?
Vivimos en un momento muy, muy delicado para la hostelería. Mira, muchos hablan de pasión. Yo no soy una persona que me siento... No, no pienso sea la palabra correcta, la pasión. La cocina es más también un tema de constancia diaria. Cada día tienes que estar ahí, te encuentras bien o te encuentras mal, estás motivado o no lo estás. La cocina necesita una constancia muy grande, y eso es el reto. El reto es entrar en cocina cada día y dar lo mejor que puedes dar para tú mismo y también para la gente que va a entrar al mediodía o a la noche.
Claro. Este restaurante lo abriste con tu pareja, Sofía. ¿Cómo os coordináis juntamente con el equipo que tenéis para que todo salga a su tiempo y con la cualidad deseada?
Mira, yo y Sofía somos un buen equipo. Abrimos este restaurante habiendo trabajado juntos, pero en una época muy, muy, muy cortita. Entonces, cuando abrimos desde el primer día el restaurante, ella no sabía bien cómo yo cocinaba y yo no sabía bien cómo ella servía. Uh-huh. Y nos hemos dejado el uno con el otro sin palabras. Y nada, ella coordina la sala y yo estoy a dirigir la cocina. Luego, estar en sala con una persona que te va a acoger como la Sofía es de verdad un plus.
Uh-huh. Ella es de Italia también.
Ella es argentina.
Es argentina. Tú viniendo de Italia, ¿por qué no decidiste abrir, por ejemplo, un restaurante de pasta? Ya que ahí es como la especialidad, ¿no? Y aquí en Badalona, de hecho, hay muchos restaurantes de este tipo. ¿Por qué decidiste abrir otro restaurante?
No pienso que Badalona o Cataluña o lo que sea...
¿Crees que le faltaba algo a Badalona para...?
No, no, no. Es que... hay mucha cocina italiana, hay muchas propuestas de cocina italiana. No quiero hablar del tema ese, pero me siento más a gusto cocinar con lo que es la cocina de acá. Más que nada con lo que es el producto de acá, porque luego cambia un poco la visión. No estamos hablando de cocina italiana, española, catalana o francesa. Estamos hablando de un territorio que se encuentra en el Mediterráneo, y en el Mediterráneo tenemos todo. Es el único mar cerrado bueno que tenemos en el mundo.
Uh-huh. Y ya como última pregunta, si tuvieras que definir con una frase qué es Bistrot 1954, ¿cuál sería?
Bistro es un tema, es una manera de vivir, es una manera de ver la gastronomía en manera, sí, por un lado sencilla, pero más a fondo, con sentimiento, con amor. Y eso al día de hoy, yo cuando voy a comer afuera, son muy pocos los sitios que me dejan algo adentro. Y yo quiero dejar algo en la gente, quiero ser un buen recuerdo para quien viene a comer al bistro.
¿Dirías que bistro te ha cambiado la vida?
Me ha cambiado la vida, me ha dado un estímulo más. Siento más la presencia de mi padre al lado. Y nada, eso, me siento una persona, me hace sentir importante en lo que es la vida de un pueblo, de un barrio,
de una comunidad.
De una,
¿no?,
comunidad, sí, uh-huh. Eso, exactamente.
Muy bien, pues Edgar Miali, propietario y cocinero de Bistrot 1954, muchísimas gracias por pasarte por el Connectats.
Gracias a ti.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, bona tarda. Soc l'Aro Serén i avui us porto una cançó de la George Smith que es diu On My Mind, que pertany al Tiny Desk que té. I he escollit aquesta cançó perquè em transmet molta pau i la veritat és que sóc un fanàtic de la seva veu. Espero que la disfruteu.
Questioning the things that I believe, so I ask myself, do I let you go, or do I keep you in the frame of my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. I finally found what went wrong.
Sexy. vida no són tres dies, si aquí tots n'hem viscut més, tenim temps. Agafa aire i pren-t'ho bé, que avui l'alegria de l'hort se treu tu i la teva sort. Si com tu, si com tu, si com tu, si sexy si com tu, no hi ha ningú. Jo sóc jo. Si com tu, si com tu, si sí, si, si, si com tu.
Ei, has vingut amb el sol del planeta del fred. Very, very fred, sí, very, very, very fred. Very, very fred, very, very well. Celebrem l'aniversari d'algú, celebrem l'aniversari del cel. Que vingui l'Esperit Xai i el nen Jesús.
Yeah. Cap a nàutiques, cap a nàutiques, cap a nàutiques, cap a nàutiques, cap a nàutiques. When a cup of cup drop from the night is I'm very, very frightened of the kind. Giving in the sound, giving in the crystal, giving in the hollow, giving in the shop, giving in the taste up, giving in the taste up, giving in the stone, giving in the stick up, giving in the on the night, giving in the sun, giving in the sky.
Tan difícil no deu ser. La vida no són tres dies, si aquí tots n'hem viscut més, tenim temps. Agafa aire i pren-t'ho bé.
Si com tu, si com tu, si com tu, si.
Bona tarda, l'encarregada de disparar el tret de sortida d'aquesta exposició Cartografies d'aigua serà...
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La Fundació Úniques, la primera entitat dedicada a la promoció de dones artistes contemporànies dels Països Catalans, inaugurarà l'exposició Cartografies d'aigua amb la sabadellenca Fina Miralles. La Júlia Ramon la coneix bé. Bona tarda.
Bona tarda. L'encarregada de disparar el tret de sortida d'aquesta exposició Cartografies d'aigua serà la sabadellenca Fina Miralles. Pels qui no la conegueu, és una artista que fa un parell de setmanes va ser reconeguda amb el Premi Nacional de les Arts Plàstiques 2025, un dels guardons més importants a nivell estatal. Oi, Montse Badia, bona tarda.
Sens dubte, bona tarda. Bueno, la Fina Miralles és una artista històrica i que és un moment fantàstic ja perquè li reconeixen tota la trajectòria que ha tingut fins ara.
Totalment. I al final inaugurar, no, aquesta exposició, formar part de Cartografies d'aigua, també és una mena de reconeixement, també és un honor.
Exacte. No, Cartografies d'aigua, de fet, és una exposició col·lectiva que recull el treball de quatre artistes i on és molt present la mirada transgeneracional. La més veterana és, evidentment, Fina Miralles, però tenim altres artistes com l'Anna Dot, la Caterina Miralles i l'Estela Rahola Matutes, totes d'una generació diferent, i per això és interessant veure com aquesta mirada o acosta aquestament l'element aigua, que és tan important i tan vital i que pot tenir tantes diferents percepcions i que afecta tots els aspectes de la nostra vida, vull dir que com és captada, percebuda o estudiada i presentada per aquestes quatre diferents visions.
Exactament, de fet l'objectiu, no, d'aquesta exposició és reflexionar sobre el cicle de l'aigua, però també de la manera en què ens relacionem amb ella o també de la problemàtica actual amb tota la sequera que hi va haver, doncs, no fa gaire, que sembla que la tinguem molt oblidada ja.
Sí, absolutament, és que no som conscients com és important l'aigua a la nostra vida. De fet, nosaltres som aigua també, el 70% del nostre cos és aigua i el 71% del planeta també. I pensem en l'aigua, bueno, tan fàcil com obrir l'aixeta i que aparegui l'aigua, però és que l'aigua és present en tot el que forma part de la nostra vida, des dels transports, la producció, la construcció de coses. I, per exemple, hi ha una... No és casualitat que la Biennal d'Arquitectura d'aquest any, de la Biennal de Venècia, del 2025, el tema del pavelló català era la imaginació radical per afrontar la crisi d'aigua, i hi havia un projecte fantàstic de la Beneta Tallabué, que era l'arquitectura de l'aigua virtual, que mostrava, feia visible la petjada hídrica que existeix, però que és invisible amb el comerç, amb la construcció, amb tots els aspectes de les nostres vides contemporànies, per dir-ho així.
Mm-hmm. I una de les maneres també d'expressar aquest missatge és a través de la cultura, és a través de l'art. Llavors, aterrant una mica aquesta proposta de cartografies d'aigua, quines són les mostres, les obres que s'han seleccionat per formar part d'aquesta exposició? Sobretot també les que corresponen a Fina Miralles, no? Però a trets generals, què és el que veurem?
Doncs mira, a mi m'interessava molt portar aquest gran tema, però des de luego no, l'exposició no és una conferència sobre el tema, però sí que introduir aquests aspectes que tenen més a veure amb aspectes geopolítics, si volem dir-ho així. En realitat, el que fan les quatre artistes que participen en aquesta exposició és una mirada com molt a escala humana, de transcendència més gran, evidentment, però l'escala és bastant humana i que té molt en compte la importància de l'aigua, com ens relacionem amb ella. Llavors, des de percepció, el rastre històric de l'aigua, la genealogia del cos com a eina de resistència, recorro breument al que fan aquestes artistes. El treball de l'Anna Dot, per exemple, que es diu Libacions, el que fa és agafar la imatge de les pàteres de la cultura grega, on es feien rituals en record dels absents. I d'aquesta manera ella fa un recorregut pel riu Ter, per un afluent que ja gairebé no existeix, recordant aquesta absència, no? Recordant que cada gota d'aigua és importantíssima. La Cristina Miralles Tallabué ha fet una instal·lació audiovisual, que per això l'exposició forma part també de l'esdeveniment LUP, que tindrà lloc unes setmanes una mica més tard, i el que fa és combinar dades pues, de recull d'aigua, etcètera, més relats de comunitats, com s'afronten a un lloc concret, que és la Llaguna de Venècia, amb aquests 0,5 centímetres que va creixent cada any al nivell de l'aigua. La Estela Rahola presenta una instal·lació que el que fa és anar filtrant aigua per convertir-la en potable, però a través d'elements naturals, en realitat, de carbó, etcètera, etcètera. Per tant, el lloc d'exposició és com un cos on circula aquesta aigua fins que es converteix en aigua bebible. I acabo amb la Fina Miralles, que és la figura, la gran referència, no? Que és un referent de l'art conceptual català. Ella havia treballat molt al llarg de tota la seva trajectòria amb el cos, la natura. Treballava amb accions del cos, es relacionava amb la terra, l'herba, les pedres, l'aigua. I aquí hem seleccionat dues obres que formen part de la col·lecció del Museu d'Art de Sabadell, són de donació de l'artista, i la primera és una obra dels anys 70, de l'any 73, que es diu Mar, cel i terra. M'interessava molt també la idea de no només lligar-ho a l'aigua, sinó als diferents elements, obrir-ho a tot el que és un ecosistema, i és un collage d'imatges amb les quals associa paraules escrites a màquina. Mar, cel, núvol, pluja, sol, al·ludint a tot l'ecosistema com a unitat viva, que això és una idea que és importantíssima recuperar ara mateix. I després l'altra peça que es mostra d'ella és una fotografia que es diu El retorn, és de l'any 2012, on l'artista torna a l'aigua, és ella dintre de l'aigua, i és un diàleg directe amb obres que havia fet als 70, on era la relació del cos amb l'aigua, el cos dins del mar, el cos mirant al mar, i aquí és ella, retorna a l'aigua, no? És aquesta persona ja amb experiència, amb sabidoria, i que ens fa pensar també en la figura que ella tant ha tractat, la Fina Miralles, de la dona, la font, les dones d'aigua, la memòria ancestral, i per tant és com un acte d'afirmació i d'arrelament. I aquestes serien una mica el recorregut per l'exposició, les quatre posicions que tenen aquestes artistes.
Són quatre artistes, com has comentat abans, intergeneracionals, però que totes elles han treballat el tema de l'aigua, no? Potser també de maneres diferents, com has comentat ara, no? Cadascuna l'ha enfocat, l'ha tractat, l'ha treballat d'una manera diferent, però el denominador comú és l'aigua i el títol de Cartografies d'aigua ho deixa més que clar, més que evident. T'anava a preguntar també, per què has escollit a Fina Miralles per arrencar aquesta exposició? Hi ha algun motiu principal que pesi més que un altre o simplement ha estat una cosa de l'atzar?
No, bueno, de l'atzar, cap selecció és fruit de l'atzar en aquest cas.
Eh? Això és veritat.
No, jo normalment quan comissió exposicions m'interessa molt treballar aquest aspecte intergeneracional. O sigui, aquí partim sempre d'un tema que jo considero que és rellevant en aquest moment, que es pot abordar des de múltiples perspectives. I la Fina Miralles és una artista que, bueno, com et comentava abans, ha treballat molt els elements, l'aigua en concret, i molt també hi ha un aspecte de gènere, no? De la figura de la dona, les dones d'aigua. Per tant, jo crec que és una figura essencial, és un puntal de l'exposició d'alguna manera, i és en aquest sentit. Al igual que els altres treballs, una treballa des d'un punt de vista més metafòric o poètic, l'altra potser més geopolític, i penso que en aquest sentit pues tenim un ventall de perspectives al voltant d'aquest tema.
I de fet, ara que comentes això, aprofito, no?, també per assenyalar, per una mica doncs, descriure el que és la Fundació Úniques, per qui no es conegui, no?, perquè al final també un dels valors que més us caracteritza és que teniu una mirada molt feminista, i llavors suposo que el fet de que Fina Miralles tractés l'aigua, però també el feminisme, no?, la figura de la dona, ha sigut un 100%, no?, un 10 de 10. I llavors, doncs, també, doncs, que també representa aquests valors que tant reivindiqueu des de la Fundació.
Sí, exacte. La Fundació Úniques, una de les seves missions és reivindicar i promoure el treball de les dones artistes dels Països Catalans. I, evidentment, aquesta mirada des d'un feminisme interseccional és molt important en aquests moments.
La inauguració serà la setmana que ve, el 6 de novembre, a les 7 del vespre, al carrer Magdalenes de Barcelona. Com serà aquesta obertura, aquesta exposició, aquesta inauguració?
Bueno, serà, és una invitació oberta, per tant, tothom que vulgui visitar aquesta exposició pot venir. I, bueno, bàsicament farem com una introducció al tema i a les obres. La majoria de les artistes estaran presents. Per tant, serà un lloc de trobada, de diàleg, de veure les obres i de poder doncs, parlar sobre elles d'una manera molt casual i informal.
Al final també és una de les millors parts, no? A l'hora d'anar a veure una exposició pot ser el fet de comentar-ho, tenir altres punts de vista, compartir aquest diàleg, no?, que comentaves ara, també és un dels fets que fa que la cultura doncs, sigui més rica.
I tant, i bueno, tenir les artistes a l'abast i poder parlar amb elles jo crec que és essencial. O sigui, el paper de les comissàries és articular o editar una miqueta aquests discursos, però en realitat tenir la font de la creació sempre és molt enriquidor el diàleg amb les artistes.
Ja per acabar, ara doncs, ens hem centrat molt en les protagonistes, però ara toca ser tu una mica protagonista, per això em dirigeixo directament a tu. T'ha estat molt difícil poder articular aquesta exposició amb aquestes quatre figures clau?
Bueno, sí, no, sempre és difícil, però d'alguna manera els temes, amb el treball curatorial sempre hi ha un moment en què els temes que et preocupen i els treballs de les artistes doncs flueixen. Vull dir, no, totes les artistes les coneixia prèviament, amb algunes d'elles havia treballat, amb d'altres no. Per tant, és algo que ja tens amb el teu arxiu mental i hi ha un moment en què tot encaixa. El tema que vols tractar amb les obres de les artistes que vols exposar. És un procés bastant orgànic, en certa manera.
Doncs Montse Badia, comissària de l'exposició Cartografies d'aigua, que s'inaugurarà la setmana que ve i es podrà veure fins el 14 de novembre, oi? Si no m'erro ara.
Exacte. Exactament.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort, que vagi molt bé aquesta inauguració.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats.
Amb aquesta proposta que ens arriba des de Sabadell, punt final al Connectats d'aquest dimecres. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Encara ens queda setmana per endavant. Demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, amb les propostes i l'edició de dijous. Gràcies a tots. Acabeu d'aprofitar la jornada. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.